Ràdio Estel. Informatius.
Bon dia, són les 11, us informa Olma Giró. 8 anys després de l'assalt a la llibreria Blanquerna durant la diada del 2013, l'Audiència de Madrid ha donat 10 dies als membres de l'extrema dreta perquè entrin a la presó. Fins ara, els assaltants es troben en llibertat perquè l'ingrés a un centre penitenciari havia quedat en suspens. Però el Tribunal Constitucional va inadmetre fa uns mesos els recursos que van presentar alguns dels condemnats. Ara, totes les vies possibles s'han esgotat i per això l'Audiència de Madrid els ha donat 10 dies per entrar a la presó de manera voluntària. Recordem que hi ha 14 acusats, un ja estaria a la presó, un altre es troba desaparegut, 2 més estan pendents de l'indult que han demanat i els altres 10 haurien d'ingressar a presó en els propers dies. 4 anys més tard que l'Audiència de Madrid els va condemnar. I el cap de Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital de la Vall d'Hebron, la doctora Magda Campins, creu que no s'ha d'esperar a tenir una nova onada per començar a aplicar noves restriccions. En una entrevista a Ràdio Estel ha dit que cal tenir la vista posada en el Nadal i ha alertat que si la situació pandèmica empitjora seran unes festes amb restriccions com les de l'any passat.
El que no podem és actuar quan ja hi hagi una explosió de casos. Hem d'actuar ara. Per tant, jo crec que el prudent seria dir quines mesures s'han de prendre durant aquesta setmana per començar-les a aplicar la setmana que ve.
Magda Campins, que també és presidenta del comitè que assessora el govern en matèria del coronavirus, s'ha mostrat partidària d'aplicar el certificat Covid en espais on hi hagi aglomeracions de persones i sobretot en el control dels aeroports, on ha dit que es fa, però de manera poc estricta. En aquest sentit, ha explicat que aquest dijous el grup d'assessors farà arribar al govern un document on es detallen els espais on es recomana l'aplicació d'aquest certificat. I en plena pandèmica, la velocitat de transmissió puja 2 centèsimes a Catalunya en les darreres hores i se situa ara en l'1,56, mentre que el risc de rebrot també ho fa a 14 punts i és ara de 144. El Departament de Salut ha declarat 10 hospitalitzats més a causa de la Covid i 6 crítics més a les UCI. En paral·lel, s'han notificat 1.093 nous casos confirmats que situen el total des de l'inici de la pandèmia en 935.494 i en les darreres 24 hores s'han notificat 12 morts. I en clau de successos, els Mossos d'Esquadra han detingut 12 joves, 7 dels quals menors d'edat, per un robatori violent a 3 menors al barri del Poblenou de Barcelona. També va participar en els fets una menor inimputable. Els fets van tenir lloc el diumenge passat, cap a les 3 de la matinada, quan els Mossos van ser requerits per un robatori violent al carrer de Badajoz. Una patrulla de paisà va anar al lloc i va contactar amb les víctimes, que els van explicar que estaven asseguts al carrer quan un grup de joves que no coneixien els van increpar sense cap motiu i un d'ells va donar una puntada de peu al cap d'una de les víctimes i li van robar el mòbil. I la cooperativa col·lectiva té en crear Catotron, el primer motor de síntesi de veu en català. Amb aquesta nova eina es podrà fer parlar aplicacions i dispositius com l'Alexa o la Siri en llengua catalana, una opció que fins ara no es trobava disponible. A més, Catotron utilitza programari lliure i, per tant, es posa a l'abast de qualsevol desenvolupador de software. Segons col·lectiva té, el seu ús es pot estendre a productes infantils, de conducció o per persones que volen aprendre la llengua catalana. Temps ara per a Informació esportiva amb Xavi Toscano.
Torna a aflorar la possibilitat d'una nova vaga de les jugadores professionals de la Lliga Femenina de Futbol. La retirada de punts que han patit els equips com la Reial Societat, el Llevant i el Villarreal per no portar el logo de la competició han estat el detonant. Aquest dimarts a la tarda l'Associació de Futbolistes Professionals ha denunciat una roda de premsa si hi ha una nova protesta o no. Si la vaga tira endavant seria la tercera en 3 anys. La qüestió del logo és, però, un motiu menor. En el rerefons de l'aturada hi ha l'etern procés de professionalització de les jugadores de la Lliga Espanyola, un procés liderat pel Consell Superior d'Esports, però en què la federació i els clubs no es posen d'acord sobre l'aprovació dels estatuts. La falta de serveis mèdics en un dels equips, el Rayo Vallecano, també serà motiu de protesta. De fet, aquest passat cap de setmana, una jugadora del Rayo va haver de ser atesa durant el partit pels metges de l'equip rival. I acabem amb motor perquè el pilot Guan Yu Zhou es convertirà en la propera temporada en el primer xinès en competir a la Fórmula 1. Ho farà l'equip Alfa Romeo i serà el nou company de Valtteri Bottas en substitució d'Antonio Giovinazzi.
Moltes gràcies, Xavi. Això és tot fins ara. Més notícies a les 12.
Ràdio Estel. Cada tarda a Ràdio Estel posem un punt i seguit per conèixer l'actualitat del dia. De dilluns a divendres a les 6, punt i seguit, amb Diana Silva.
Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. La teva empresa més segura, més saludable i més competitiva. Acció Preventiva t'acompanyarà cap a l'accidentalitat zero des d'una inversió optimitzada. Més de 3.000 empreses ja han confiat en nosaltres. Truca'ns al 93 328 54 22 i per ser oient de Ràdio Estel et regalem una consultoria preventiva de situació totalment gratuïta. Acció Preventiva, la teva consultoria en prevenció de riscos laborals. 93 328 54 22.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Un altre punt de vista.
De les 11 del matí. Seguim avançant en directe aquí al matí a Ràdio Estel. Les darreres setmanes ja sabeu que la llengua catalana doncs, ha ocupat portades i titulars dels mitjans de comunicació i no precisament per donar-nos bones notícies. I és que el català podem dir que està en perill. Segons un estudi publicat per Plataforma per la Llengua, l'ús social del català perd terreny davant el predomini del castellà i les xifres són demolidores. Mireu, d'una banda, Catalunya, 8 de cada 10 catalanoparlants canvien de llengua quan algú els parla en castellà. Us aportem una altra dada. En els últims 15 anys, el català ha perdut més de mig milió de parlants. Si ens fixem a Barcelona, les dades són especialment preocupants. Segons aquest estudi, més de la meitat dels residents de la capital catalana fan servir el català poc o gens. I per analitzar doncs, la situació de la nostra llengua, per valorar possibles solucions per aquest retrocés en l'ús del català, avui al matí a Ràdio Estel ja ens acompanya Ramon Sistà, que ell és filòleg, lingüista, dialectòleg català i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, estàvem analitzant aquestes xifres, mis xifres, unes xifres que ara estem repassant i que preocupen molt.
Sí, bé, és lògic que preocupin. Clar. El que passa és que són xifres que, d'alguna manera, el que posa en evidència és un procés que feia temps que ho sabíem, això, i que en parlàvem. De vegades passa que les notícies apareixen i se'n parla més en comptes de parlar-se d'una manera continuada en el decurs del temps, que és el que segurament hauríem de fer, perquè ja dic, aquestes xifres no són una novetat.
Clar, què fa que cada vegada utilitzem menys el català?
Jo no crec que cada vegada utilitzem menys el català. És a dir, en general, els catalanoparlants tampoc no fem un abandó sistemàtic del català, almenys diferent del que hem fet històricament parlant, eh? Uh-huh. El que passa és que, clar, la composició demogràfica del país ha canviat molt en els darrers anys i això comporta, primer, la presència de molta gent que no té el català com a llengua habitual, i després que aquells que sí que el tenen com a llengua habitual estiguin immersos en una societat on el català cada vegada se sent menys per aquesta raó. Vull dir que és una mica el peix que es mossega la cua.
Totalment. Clar, nosaltres diem, clar, jo li comento, senyor Sistac, en el sentit de que utilitzem menys el català per les xifres, no?, que estem donant, però alhora també potser no és que l'utilitzem menys, però el parlem pitjor. Té vostè aquesta sensació?
També això és relatiu. encara que és rigorosament cert, bé, el parlem pitjor, se parle pitjor, vull dir, sí. jo em penso que el parlo com sempre, ni millor ni pitjor que abans, però el que sí que cert és que sempre hi ha hagut generació rere generació la percepció que cada vegada es parla pitjor. La literatura ens en pot donar bon exemple d'això, de molts textos en totes les èpoques i en totes les llengües sempre una generació se queixa que la generació precedent parle pitjor. Això és un fet constatable. Aquesta percepció que tot es perd, que els temps canvien, i que cada vegada perdem un llençol. Això és una percepció. Després hem de tenir en compte que el català és una llengua que ha rebut molt més que d'altres, una gran quantitat de parlants que no el tenen com a primera llengua. I molts dels quals són parlants habituals del català. Clar, això és extraordinàriament positiu, però, clar, cal pagar un peatge. Pensem que al segle, no sé, al segle XVII, al segle XVIII, una part importantíssima de la població catalana era d'origen occità. I segurament hi van entrar molts occitanismes en aquella època. Doncs durant el segle XX, gran part de la població efectivament catalanoparlant, és a dir, gent que utilitza el català habitualment, és de procedència castellana. Llavors, això ha suposat, bé, un peatge, de la mateixa manera que l'Argentina... doncs el castellà que es parla està doncs molt influenciat per l'italià, per la gran quantitat d'immigrants italians que van arribar a l'Argentina. I això no vol dir que el castellà de l'Argentina sigui ni millor ni pitjor que el castellà d'altres llocs. Això també és un fet constatable. Ara, finalment hi ha un altre. L'ús que en fem ve condicionat en bona part per una cultura que està canviant i on l'oralitat té menys pes, l'oralitat espontània. És a dir, ni converses a la vora del foc, ni converses amb una cadira de boga a la porta de casa.
Sí.
Ni, estem passant a una cultura on hi ha una llengua escrita que s'utilitza per les xarxes, però que és una reproducció de l'oralitat, en definitiva. És a dir, si abans una persona parlava durant X hores al dia, ara segurament no parla tant de temps seguit.
Clar, seria com de mínims, no, senyor Sistac? O sigui, en aquest sentit, vostè creu que les xarxes socials en juguen a favor o en contra?
Jo crec que juguen en contra de totes les llengües, en el sentit que hi ha una immediatesa que provoca una manca de reflexió. No és el mateix escriure una carta en la qual tu t'has de pensar allò que escrius perquè sigui ben entès, que escriure una cosa que durarà uns segons, que serà visualitzada en un moment i que és, en certa manera, de consum immediat. Tot això... és possible que empobreixi la llengua. Tampoc no és un fet exclusiu del català, això. Jo veig que aquesta queixa passa també amb les altres llengües.
Clar.
El que passa és que, clar, aquí, com que, a més, la incidència d'allò que es parla o s'escriu en català és menor... perquè s'utilitza molt el castellà i també en bona part l'anglès, però sobretot el castellà, doncs fa que els efectes potser siguin més visibles.
Clar, perquè d'alguna manera, avui estem parlant amb Ramon Sistac, ell és filòleg lingüista i també president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans, estem parlant de l'estat del català a casa nostra. Imagineu-nos un cas que de fet aquests dies també l'hem escoltat moltíssim, perquè anem a comprar una barra de pa, no? El forner no ens entén quan li fem la comanda i ens respon en castellà. Clar, aquí hem de respondre-li en llengua castellana o seguir en català, perquè de vegades directament quan entrem en un negoci parlem, com dèiem, en castellà, però per respecte o educació ens estem equivocant, senyor Sistac?
Home, jo més que equivocar-nos penso que ens estan aixecant la camisa. A veure, si tu entres en un forn i demanes una barra de pa, la diferència entre el català i el castellà és una N. És a dir, que si el forner et diu que no t'entén, més li valdrà canviar de feina. Ja sé que és molt fàcil dir-ho i m'he agafat el que has dit, barra de pa,
sí.
I podies haver dit qualsevol altre producte. Però, en el fons, el que dic, ho penso. Quan pot durar un forner que acaba d'arribar de fora en un forn de Catalunya sense entendre el que li pugui dir el client? Mitja hora, com a molt. A la que ha atès tres o quatre clients ja coneixerà la diferència entre una barra de quilo i una barra de mig. Potser no entendrà la paraula mig, però la podrà deduir amb molta facilitat. Què vull dir amb això? La majoria de persones que t'atenen en català, en castellà. No tenen el més mínim problema que tu els parlis en català. I això, jo que habitualment parlo en català a tot arreu, mai me trobo amb cap problema d'aquesta mena. Mai vol dir gairebé mai. Si te trobes algun problema d'alguna persona que no t'entén, que ja ho veus, ja ho coneixes de seguida, quan t'entén i quan no t'entén, és un problema que en definitiva no és teu, sinó que és d'ell, perquè és ell qui ven. Jo sóc el comprador i tinc més forns. I llavors ja s'espavilarà ràpid a solucionar aquest problema.
Per tant, és un problema nostre de mentalitat. És
un problema nostre, perquè última instància, si hi hagués una persona que realment tingués un problema ideològic per atendre't, doncs llavors no veig per què li has de facilitar les coses. Com diem en vulgar català, que es foti. ja està. Si és que té un problema ideològic, però
no, és que en el fons també
99% no el té.
No, i li estem fent un favor, també, d'alguna manera.
Exacte, perquè en el moment que parlem en castellà a una persona, pel sol fet que se t'ha adreçat en castellà, però que moltes vegades això porta altres factors afegits, com per exemple el seu aspecte físic, qualsevol cosa d'aquestes, el que li estem dient és tu no ets dels meus i, en conseqüència, jo no et parlo com els de casa.
Exacte.
És a dir, li estem marcant una barrera i, a més, li estem impossibilitant l'aprenentatge pràctic de la llengua.
Clar, ens fixem també avui, ens queden uns pocs minuts, senyor Sistac, però també l'ús del català a l'escola, no? Perquè també coneixíem aquestes dades, només el 46,8% dels docents, no és ni la meitat, i el 21,4% dels alumnes fan servir sempre el català. En els darrers 15 anys, l'ús del català, podem dir que entre els alumnes passa del 68 al 21%. Clar, com es pot reforçar aquesta consciència, no?, de model lingüístic, sobretot en aquests graus d'educació? Amb quines propostes?
Si ho sapigués i si tingués les propostes jo, segurament ara seria el conseller d'ensenyament.
Ah.
O en tot cas m'haurien fitxat al departament.
Totalment. Com podem fer aquest canvi, no?, que estan parlant ara de...
Jo crec que això és una feina lenta. Per revertir els mals hàbits que s'han adquirit. Per què s'han adquirit aquests hàbits? Doncs, home, suposo que en bona part perquè hi ha hagut una renovació generacional dels mestres, hi havia tota aquella fornada de mestres que van lluitar pel català, que van fer un esforç enorme, que mai no els agrairem prou per aprendre català, perquè com la gent de la meva generació érem tots analfabets en català, i molts venien de fora, uh-huh. i van aprendre català i es van esforçar moltíssim per fer les classes en català, etc. Però clar, ara aquesta generació ja a poc a poc es va retirant i és substituïda per altres generacions que segurament no han estat tan motivades. Això podria ser una causa entre moltes. La immigració rebuda en molt pocs anys també hi deu tenir un cert pes. Els canvis de mètodes pedagògics, uh-huh. En els quals la classe magistral cada vegada té menys pes, i en canvi entren molts inputs de fora de l'escola, per sistemes audiovisuals, per xarxes socials, etc, i que s'utilitzen a classe i que no són en català. Hi ha les causes, jo crec que són diverses, i aleshores s'han d'anar revertint una per una en un treball que difícilment oferirà resultats espectaculars. El que passa és que el que cal realment és canviar la tendència.
Uh-huh. Va, Ramon, aprofitant una mica que estàs amb nosaltres, ens agradaria haver-te preguntat també moltes coses també per la llei, la futura llei de l'audiovisual, que segons els estudis, el català en els àmbits que està pitjor és justament en el camp audiovisual i també en el món de la justícia.
Sí, segons els estudis, però segons l'observació que pot fer qualsevol ciutadà.
També.
Només cal mirar l'oferta que hi ha a les plataformes o la mala estona que passa si has d'anar a declarar algun judici, per exemple, i aleshores te vols expressar en català.
Sí.
Moltes vegades hi ha una pressió damunt. És a dir, que jo crec que això que et diuen les dades ho hem comprovat tots personalment.
I ho hem viscut. També s'ha de dir una cosa, Mira, nosaltres tenim dades, Ramon, sobretot pel que fa al món de la justícia. El nombre de sentències en català ha caigut del 25% al 7%, però hi ha aquest 7% de jutges i magistrats que ho continuen fent. És molt poquet, molt poquet, però també s'ha de tenir en compte. Ara, Ramon, mira, aprofitant, et volíem proposar un joc. Què et sembla? Estàs a punt?
Bé, no sé si...
Va, un joc molt ràpid, ja veuràs.
Bé, va, vinga,
un joc de llengua, vinga, així m'agrada. Marta Hart, a veure.
Hi ha premi? Hi ha premi?
Oh, això sí, sempre hi ha premi.
El premi,
és
Ramon,
participar, no?
Bon dia, el premi serà per bon nosaltres, dia. Perquè, mira, ens agradaria parlar... No només volem parlar el català, que ja ho fem quotidianament, sinó que també ens agradaria parlar-lo millor. Per això, doncs, aprofitant que et tenim amb nosaltres, ens agradaria... amb la teva ajuda, recuperar algunes frases fetes per poder-les utilitzar quan correspon. Et sembla que passem a la primera?
D'acord.
Va, una que ens ha cridat molt l'atenció, Ramon. Ser com la bota de Can Ferriol. A veure, on ens hem de situar? Que és una bota de Davi, una bota de sabata. Què vol dir això? I quan ho podem fer servir?
Ser com la bota de Sant Ferriol. Jo en dic de Sant Ferriol, no de Can Ferriol. Per això suposo que cada contrada se diu d'una manera diferent.
D'acord, jo faré servir en Sant Ferriol.
Que és una cosa que és el cor de l'abundància, una cosa que no pare de rajar, per dir-ho així.
Val.
En sentit recte o en sentit figurat. És com la bota de Sant Ferriol, vull dir que això mai no s'acaba. Això crec que té l'origen en el sant mateix, en Sant Ferriol. Que el van, penso que el van enterrar davall d'una bota de vi, uh-huh. I miraculosament, doncs, aquella bota de vi mai no s'acabava.
També és un lloc curiós, no?, per enterrar algú.
Sí, mira.
I acabem, Ramon, acabem amb l'última, això de quedar-se a la Lluna de València. Què té la Lluna de València que, per exemple, no tingui la nostra? I quan ho podem fer servir?
Jo crec, quedar-se a la lluna de València, vol dir, o estar a la lluna de València, vol dir que ets molt despistat, no? Mm-hmm. Jo no sé si és... Bé, se non è vero, ben trobat. El que havia sentit a dir és que València, que tenia unes muralles molt altes, encara es pot veure les torres dels Serrans, per exemple, que són impressionants, devia mantenir fins molt tard, al segle XIX, el costum de tancar les portes de la muralla a la nit. De manera que si eres una mica despistat, i arribaves a quarts de 15, te trobaves les portes tancades i havies de passar la nit davall la lluna. Crec que deu venir d'això.
Doncs ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Ramon Sistac, filòleg lingüista i president en funcions de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans. Gràcies per aquest bon repàs avui del català.
Doncs moltes gràcies a vosaltres.
Vinga, bon dia. Nosaltres seguim avançant. Jo estic bastant a la lluna de València, t'ho haig de reconèixer.
Perquè arribes tard a casa, de nit?
A quarts de 15. A quarts de 15
arribes.
Que m'ha fet molta gràcia al Ramon Sistac, que ha fet servir aquest a quarts de 15.
Si arribes a quarts
molt
de 15, doncs això, et quedes a la lluna de València.
És el que hi ha. Marta Jarque, moltíssimes gràcies per aquesta contra. Ara fem una cosa. Mireu, connectem amb l'Smart City Barcelona.
Al matí, a Ràdio Estel.
I és que aquests dies està celebrant el Congrés Smart City, que compleix ni més ni menys que 10 anys. I ho fa amb la mobilitat com a clara protagonista. De fet, torna la presencialitat i comptarà amb la participació de 10.000 congressistes provinents d'un centenar de països i sumarà dos nous esdeveniments. Sílvia Muñoz, des de Fira de Barcelona, quins seran aquests dos nous esdeveniments? Molt bon dia, Sílvia.
Bon dia, Mercè. Doncs en concret el Tomorrow Mobility, que és l'evolució de l'Smart Mobility Congress, al Saló sobre la mobilitat urbana i interurbana intel·ligent que se celebra des del 2016. El nou esdeveniment vol donar resposta als reptes de futur sobre la mobilitat, un sector que preveu com un dels motors de creixement de futur, amb un volum de mercat que podria assolir els 60.000 milions d'euros al 2027. S'abordaran àmbits com la mobilitat de patinets elèctrics i bicicletes, el transport públic, els proveïdors de mobilitat, l'automoció o infraestructures intel·ligents. L'altre gran congrés que també s'inaugura a partir d'avui és el Puzzle X. És la seva primera edició i també portarà a la ciutat empreses i experts en materials avançats o del futur. Estem parlant de materials quàntics de baixa dimensió, 2D, compostos intel·ligents, entre d'altres. Per exemple, en aquest congrés podrem veure teixits humans impresos, bicicletes purificades d'aire, formigó de grafè o teles que s'escalfen i que poden controlar la temperatura corporal.
Déu-n'hi-do, Sílvia, el futur podríem dir que ja és aquí. Escolta'm, ja per acabar, deies aquesta sessió inaugural que ha tingut lloc aquest matí, on hi ha participat, entre d'altres, el vicepresident Puigneró i també Jaume Collboni. És així, oi?
Sí, exacte. El vicepresident Puigneró ha intervingut a la cerimònia d'obertura de l'Smart City i ha destacat la utilitat de les ciutats intel·ligents per la creació de llocs de treball. També ha manifestat que un dels propòsits més importants és entendre la importància del talent i de les competències digitals dels ciutadans. Ara mateix el vicepresident Puigneró està inaugurant la Catalonia Green and Digital. És la proposta de la Generalitat que ha portat aquí en aquest congrés. Són 15 demostracions pràctiques i de l'exposició de solucions digitals innovadores per tenir en un territori digital empoderat, connectat i descarbonitzat. Com deies, qui també ha parlat ha sigut el primer tinent d'alcaldia de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, qui ha destacat el paper de les ciutats com a centres de referència d'innovació urbana i ha apuntat sobretot cap a Barcelona. Durant la seva intervenció, Collboni ha valorat que aquest congrés és més important que mai per assolir els reptes econòmics i socials de la pròxima dècada.
Sílvia Muñoz, des de Fira de Barcelona, amb aquest Smart City que s'inaugura avui, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Vinga, que nosaltres seguim avançant aquí, no perdem ni un minut, marxem res breument a publicitat i a la tornada aquest dimarts, com no podia ser d'una altra manera, ja ens espera Mireia del Pozo, l'Espai Plus Valo a Dones, aquí al matí a Ràdio Estel. T'hi espero, fins ara.
Ràdio Estel. Tot anirà bé a Ràdio Estel. De dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, amb Toni Marín.
Necessites algun producte de salut natural per tothom? Doncs apunta'n al telèfon 669-56-17-68. Recorda, 669-56-17-68. Els teus productes en 24 hores a casa sense desplaçaments ni esperes. I per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de qualsevol producte de Laboratorios Maen. Truca al 669-56-17-68 i digues que ens escoltes. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Black Fridays.
Per què no et facis un embolic? Renfe llança la seva gran oferta ja mateix. Només del 15 al 19 de novembre. Milers de bitllets a un preu increïble perquè acabis l'any estalviant i comencis el 2022 viatjant per molt menys. Només del 15 al 19 de novembre. No esperis el Black... Com es digui. Entra ja a renfe.com.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62 i fes-te teva Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Girona, 103.4. Al matí, a Ràdio Estel. Always try to ride those paper planes. Said that you were fine with my mistakes. Now we're trying to call on yesterday to go back. We don't always get it by. Then let's go out, the music dies, no goodbye, now you're gonna be alive.
2 minutes ara mateix que passen de 11:45. Estem seguint el matí, aquí al matí a Ràdio Estel. I ja sabeu que tot seguit arriba la Mireia del Pozo i el Plusvalua Dones. Els dimarts i els dijous estan amb nosaltres al magazín, amb un espai on abordem temes en relació a la dona, l'economia, l'edatisme, la violència de gènere, entre altres temes. Mireia del Pozo, sempre enfeinada, eh? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, aquí sota la pluja i amb un paraigües vermell, perquè hem d'anar amb alegria.
Doncs escolta'm, aquesta alegria que jo sé que has tingut... És que ara ja no sé ni en quin dia visc. Quan va ser el Forbes Summit, que vas estar present, de fet, eh?
Sí,
el dijous passat,
dijous,
no?
Dijous passat, al sortir d'aquí, cap allà vam anar, i tant. Sí.
Com va anar tot plegat, Mireia?
Realment molt bé, és fantàstic que es celebrin actes i actes tipus maratón, com el que va fer una marató immensa, com el que va fer Forbes, visualitzant a tantíssimes dones i dones directives, que realment és el que cal. O sigui que realment moltíssimes felicitats a Forbes, que ja ho vaig dir allà públicament quan portava l'acte. O sigui que fantàstic, molt bé.
Clar, entre d'altres, Ada Colau va estar present, també Sandra Berneda.
Sí, Sandra Berneda, Mendizábal... O sigui, realment,
Mireia del Pozo.
Mireia del Pozo, gent molt potent, molt potent, que se'ns considera changemakers, o sigui, persones que el que hem fet i el que estem fent és generar el canvi.
Mireia, explica'ns què ens portes avui, però aquí l'Espai Plusvalua Dones.
Doncs avui parlarem de persones superdotades i altes capacitats.
Plusvalua Dones, un espai sobre l'actualitat econòmica i social en clau de dones i valors, amb la col·laboració de la Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.
I com sempre, abans de començar, recordem que el Plusvalua Dones és el primer i únic espai amb temàtica de dona per tota la societat, amb 14 reconeixements, qualitat i menció premi Zapping TV. I avui la Mireia del Pozo ens parla d'aquestes altes capacitats i també superdotats. Però ara en parlarem si hi ha diferència o no, Mireia?
I tant, com esteu, Plusvalua Dones? Nosaltres reflexionant. Tot l'equip, les conselleres, hem estat aquests dies pensant per què el ser humà tenim aquestes ganes de ser integrats, de ser part d'un grup, ser membre i ser completament acceptats. Ja ens passa des de petites, des de petits a les escoles. No voler destacar, ni per bé ni per mal. Que curiós. Després arriba un moment a la vida que volem ser diferents. Marcar la diferència. Però la diferència respecte a qui o què? I novament entrem en voler ser part i membres d'un grup. Passa en política, passa en religió, passa en ideologies. Avui reflexionem aquí al Plusvàlua Dones, al matí de Ràdio Estel. Like a good summer
breeze, as you roll over me. Gràcies, Mireia, com sempre, per aquesta benvinguda. I ja donem la benvinguda a la nostra taula d'avui. D'una banda, la nostra convidada, l'Esther Secanilla. Ella és doctora en psicologia, especialista en persones superdotades. Què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia.
I també aquí als nostres estudis, la Irina Pons. Ella és directora del Centre de Formació Josep Pons, formadora i també coach de vida. Què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, molt bé.
Gràcies. Fantàstic. Per estar amb nosaltres. I també, a l'altre costat del telèfon, avui ja podem parlar amb Olga Ortiz, advocada de dret matrimonial i violència de gènere, titulada en lideratge femení i membre també del Consell de Dret Civil del Parlament de Catalunya i consellera de Plusvàlua Dones. Com estàs, Olga?
Bon dia a totes i a tots.
Molt bon dia, Olga, i molt benvinguda, que sabem que acabes d'aterrar de Dubai. De tot un tema summament important a nivell mundial sobre l'advocacia, i tu ets una de les poques advocades catalanes que has estat en allà. Moltes felicitats novament, Olga Ortiz.
Doncs, Olga, en parlarem. Déu-n'hi-do, no pareu, les Plusvàlua Dones.
No podem, no podem.
No hi ha temps. Avui, com dèiem, la nostra convidada, l'Esther Secanilla, clar, ara amb la Mireia ho parlàvem, una mica. És el mateix parlar d'altres capacitats que ser superdotats o superdotades?
Sí, hem entrat en el quid de la qüestió. Justament la pregunta que va allà, Realment, clar...
Anem per feina.
No podia ser d'una altra manera. I jo també aniré per feina explicant o intentant aclarir una mica conceptes. Fixeu-vos que avui dia encara estem en un moment, justament més que potser abans, en què hi ha molts especialistes que no es posen d'acord. Val? Comencem per aquí. Llavors, bé, una mica, no? Dient altes capacitats. Fem referència a les altes capacitats, bueno, perquè és un terme que realment és el que està legislativament, sobretot, i el que ens permet, des del món més psicoeducatiu, diríem, donar resposta des de les escoles. Què entenem? Es va agafar un model, ara no ens ficarem aquí a nivell teòric, perquè és molt pràctic, això. Llavors, què inclou l'alta capacitat? L'alta capacitat inclou pues, la persona superdotada, inclou la persona amb precocitat intel·lectual, inclou la persona amb talent o talents. Val? I, simplement, o sigui, també m'agradaria també reflectir el tema de alta capacitat s'utilitza com a constructe, sí, per a donar resposta des de l'àmbit escolar, sobretot. Val? Bé, però quan parlem de superdotació intel·lectual, a mi m'agrada més dotació intel·lectual, parlem, no?, d'aquella capacitat, aquell desenvolupament neuropsicològic innat, val?, de la persona, sí, innat de la persona, però d'una manera integral. No ens hem de fixar només en el quocient intel·lectual, sinó també tots els aspectes emocionals, no?, que comporta i que implica, doncs, que aquella persona es pugui considerar, no?, amb aquesta altra consciència, diríem, superior, no?, que juntament aquesta consciència que hi ha més aquesta intensitat, que és una de les característiques que tant homes com dones amb alta capacitat o amb dotació intel·lectual entenen, això fa, doncs, que tinguin aquesta altra consciència, o sigui, tinguin una consciència més profunda.
O sigui, les altes capacitats poden ser moltes i variades, o en diverses àrees. Mm-hmm. Hi ha persones que poden tenir-ne dues o tres, per exemple, i hi ha qui poden tenir-ne sis. Ah. I perquè ens comprenguem, a veure si ho dic bé, aquelles persones, hipotèticament, que en tinguin sis o les màximes, seran les considerades superdotades? Mm-hmm. És així?
Podria ser així, sí.
Perquè tu et centres en aquest constructe que s'ha fet a nivell educatiu. Sí. O sigui, vosaltres no veieu les expressions que hi ha aquí a la ràdio. O sigui, sé que tu vas molt més enllà, però que has centrat el tema a nivell del constructe educatiu perquè ho entenguem. I és completament cert que a nivell educatiu estem funcionant així, perquè fins i tot perquè una persona, una criatura, sigui considerada superdotada en aquest país, ha de tenir, per molt que li surtin les altes capacitats totes al màxim, ha de tenir més de 12 anys.
Sí.
És a partir dels 12 anys que es fa... Ho sé perquè ho visc.
Aleshores...
Sí, de fet, què passa moltes vegades amb els professionals? Què passa realment en el nostre país? I podríem dir Catalunya, però podríem dir qualsevol comunitat. Que compta, eh?
Sí,
cada comunitat és diferent, eh?
Ah, és diferent, sí.
És diferent, eh? Segons el quotient intel·lectual, segons com s'aborden les altres capacitats. Mireu, amb un estudi que fa poc temps, una psicopedagoga del sud, em comentava, no?, en una conferència que van fer. I és que realment fa uns anys va haver-hi com un boom de les altes capacitats. Per què? Perquè es van detectar no sé quants nens, no?, i tots eren d'altes capacitats. Tampoc és això.
No?
Llavors, depèn com es mirin, depèn com mirem aquestes, diguem, altes capacitats, podrem dir que sí o no. Val, el que passa que aquest constructe és una constructa educatiu, insisteixo. Clar. És a dir, potser ens fixem més, no?, perquè, clar, aviam, la meva tasca, visibilitzar, perquè si no visibilitzem no fem res. Val? No actuem. Sí. I com deien abans, hem d'actuar. Primer visibilitzar, alta capacitat, dotació intel·lectual, constructa, el que sigui. Però després cal visibilitzar també els adults. I també cal visibilitzar la tercera invisibilitat, és les dones.
Però com aquí deia la Mireia, perdona, quan deies tu els 12 anys, no? És l'edat, diguéssim, que s'han de detectar, que s'ha de començar a fer aquestes proves?
No, molt abans, sinó que legalment o des d'aquesta banda constructiu-educatiu, els papers és quan ja poden posar de forma legal que aquesta persona és superdotada. Fins als 12 anys, tu tens amb tots els papers que és una persona amb altes capacitats. I si les té totes i etcètera, i realment molt, molt elevades, ja t'indiquen aquests papers que és una persona superdotada, però que a nivell legal, bla, bla, bla,
oficialment,
i que serà per a tota la vida, és a partir correcte dels 12 anys. Escolta'm... Les dones superdotades, són? Clar, quines característiques tenen?
Deixa'm que t'apunti un petit tema, no? Que el que comentaves també, Marta, la detecció, és que hi ha nens amb 3 anys que es poden detectar, i en 3, i en 2, i en 4. Val? El que passa que de vegades hi ha una mandra.
Hi ha graus, no? Entenc també.
Bueno, graus, això de graus, sí, depèn de... És una precocitat, sobretot, al principi. Val? Per, com deia la Mireia, no? Bueno, que sigui legal tot, bueno, hem d'esperar. Les dones. Anem les a les dones, que és el que ens interessa, sobretot, en aquest espai. Anem a que, on estem, plusvàlua dones. Vinga, dones. Les dones, intensament, també, aquesta intensitat, hi és, no? Però hi ha aspectes, no? Sobretot, mireu, hi ha estudis que diuen que a nivell d'intel·ligència emocional, les dones estan en, sobretot, aspectes que tenen a veure amb què? Amb aquesta atenció emocional i amb aquesta percepció emocional, sí? I amb aquesta qualitat emocional estan per sobre, diria, i els estudis ho demostren, dels homes. Però què passa? Quan aquestes dones estan, se'ls passa un test que són d'autoinforme, sí? De dir, com et consideres tu? La seva autopercepció surt més baixa que en els homes. Quan no és veritat. Per què? Per què? Doncs perquè es perceben d'una manera diferent, val? Es perceben com a més inferiors, en tot.
Perquè tenen un nivell d'autoexigència sumament elevat.
Sumament elevat.
Sempre el tenim en els casos de les persones àmbits, superdotades, encara és molt més...
Sumament elevat, de perfeccionisme, d'intentar fer les coses al màxim, bé possible,
clar,
i fer-les.
Avui estem aquí amb Esther Secanilla, és especialista en persones superdotades, també doctora en psicologia. Clar, d'alguna manera, també, ara estaves parlant també amb l'acompanyament, amb les persones que estan al voltant, no?, d'aquestes persones amb altes capacitats, que la societat, tu creus que li fa por? Existeix alguna mena de tabú?
Sí, hi ha molts tabús. I més amb les nenes i noies, adolescents, superdotades o de dotació intel·lectual. Què passa? Les nenes acostumen, i quan, mireu, quan més veiem aquestes diferències, sobretot és a l'adolescència, en què moltes nenes s'amaguen. També, d'alguna manera, s'amaguen precisament per preservar-se, perquè veuen una societat que no les entenen, veuen que, bueno, que arriba un punt, sobretot en l'adolescència. L'altre dia, en un congrés que estava, una professora de Madrid ho comentava, no?, que ja està jubilada, diu: sigue cuidando, por favor, a estas niñas, sigue atendiéndolas. Esta es mi misión, ¿eh? També ho dic. Què em deia? Diu, és que, clar, arriben a l'adolescència i és com que tenen, se'ls treua un dels dos braços que tenen. Han de decidir-se per la seva feminitat o per ser com són. Val? Que es cullen moltes. Volen estar en el grup. Volen ser reconegudes. Volen tenir amistats.
Clar, però aquesta... per què va renyida s'ha d'escollir aquesta feminitat o ser com som, perquè són com són i no té res a veure amb ser femenines o, no, o masculines o el que sigui, o andrògenes, m'és igual, eh?
Poden ser compatibles, no?
És totalment compatible, i és aquí on m'agrada a mi arribar, perquè, clar, què passa? Que estem en una cultura com molt, com diríem, molt patriarcal encara?
Totalment,
sí. Ho podem dir?
I tant, i tant.
En una societat molt patriarcal.
Malauradament.
En què, d'alguna manera, doncs, aquestes reaccions, no?, que hi ha, negatives, externes, o per mil motius, no?, que poden ser, doncs, unes regles socials determinades, que no permeten ser a les noies d'una manera social determinada. Moltes es troben que no saben què fer amb elles mateixes, i més amb aquesta etapa que dèiem, tan tendre, que és l'adolescència, com comentàvem abans, no? Clar. Llavors, aquestes regles, no?, és com que s'espera no?, un tipus de reacció determinada d'aquestes nenes, d'aquestes noies. Val? Llavors, elles entren en aquesta vergonya cada vegades per fer certes coses que els agradaria fer, més creatives, més, no?, per empoderar-se, doncs tot el contrari.
Doncs, per tant, aleshores, Esther, sabem que hi ha moltes persones que són superdotades, moltes que no ho saben o no volen saber-ho.
Exacte.
I molt professorat, posem-ho damunt de la taula, que no ho identifica ni sap acompanyar. Hi ha molt professorat, encara malauradament sortia la setmana passada, que diuen que en tota la seva vida no han vist una persona superdotada o amb altes capacitats. Apaga i vamonos. I aleshores, com podem ajudar realment? Sí. Com podem ajudar i solucionar des dels diferents àmbits doncs, aquesta situació que ens dius, per una banda, d'aquestes nenes, també passa amb nens i a totes les persones, siguin homes o dones, però especialment en aquestes noies. Com ajudem socialment?
Clar, socialment, comentava el tema, Mireia, que crec que és important profunditzar en això, no?, amb el professorat. Certament, el professorat sí que estan rebent formació, perquè no diguem que no n'hi ha formació, sí que n'hi ha, i si no, precisament la tasca d'un professor és buscar la informació, o d'un terapeuta és buscar informació sobre com atendre. És a dir, que també és la voluntat pròpia. Però jo vaig més enllà. No és la formació, la quantitat de formació, informació, podríem dir, que reben, sinó també és la consciència, és dir, és la sensibilitat. Total. És voler o no atendre-ho, val? És voler o no visualitzar-ho i visibilitzar-ho, val? És voler o no, bueno, treure'ls del seu món, no?, de la seva... Sí, és,
i dels seus estereotips.
De confort i dels seus estereotips, i anem a fer-ho.
Perquè,
vale?
Esther, llavors... perdona, aquestes persones tenen alguna problemàtica? Perquè ara la Mireia ens parlava, de fet deia, no?, problemes sobretot en les dones, d'autoexigència, d'autoestima...
Sí.
Xarxes socials, a veure, explica'ns quines
relacions
són.
Públiques, relacions socials.
Exacte, tenen alguna mancança en aquest sentit?
Moltes. Pensem que també estem parlant del món educatiu, però anem al món, sobretot, a sanitari, també. Val? Què passa amb aquestes persones, nenes, nens, quan són adultes? Ja està, tenen una avaluació, tenen, no?, una detecció i ja està, no?, perquè es fan grans, és el que dèiem, val? Es fan grans. Llavors, què passa? Que jo sempre dic, d'adults n'hi han de dos tipus, entre molts més, un d'ells és aquells adults que, aquelles persones que han tingut un suport o que s'han volgut anar entrenant, s'han volgut anar treballant profundament a nivell espiritual i d'altres maneres, val? D'una manera integral. Val? Però són aquells altres que no, que han estat més despistats, que no han tingut suports, o que no han sabut com buscar-los, o què fer. Val? Llavors aquestes persones poden arribar a tenir certs tipus de trastorns, val?
Sí.
I estan diagnosticats, ara ja parlo de diagnòstic perquè estem parlant d'adults, no?, de cert tipus de diagnòstics de, bueno, depressió, d'ansietat, de trastorns límits, sí, que es confonen moltes vegades, per això també estàvem creant, no?, amb un grup d'estudi que tenim, no?, doncs una sèrie d'aspectes, de pautes per anar més enllà i treballar sobretot a nivell sanitari, no?, des dels pediatres, des dels metges, que són, no?, l'enllaç de després.
Totalment, va? Perquè justament una de les causes d'aquesta gran, bueno, conseqüències, d'aquesta gran autoexigència, etc, i aquests trastorns mentals que ens parla la doctora, és que molt sovint aquestes persones, si no reben l'acompanyament adequat, s'acaben suïcidant.
Exactament.
Clar, aquestes són les problemàtiques que avui estem tractant aquí al Plusvalua Dones de la mà de Mireia del Pozo, al matí a Ràdio Estel. Olga Ortiz.
Hola.
Bon dia de nou, Olga. Clar, la doctora, ara, la doctora Secanilla ens parlava, no?, d'un sentiment d'autoexigència, de soledat. Què ens en pots dir, tu?
Clar, jo ho puc relacionar perfectament amb el lideratge, perquè si veus o busques les característiques de les nenes amb altres capacitats, estan parlant de nenes que són lideresses, que són intel·ligents, que estan molt connectades. I, clar, si ja parlàvem que la líder a vegades se sent que no encaixa a la societat perquè la societat li ha dit com ha de ser, que ha de ser una dona humil, recatada, invisible. Parlàvem de l'autosabotatge que la dona es fa per no arribar a determinats llocs de responsabilitat. Aquestes nenes, escoltant a la doctora en psicologia, pensava quin treball tenen que fer-se a elles mateixes per arribar a fixar-se en una societat on elles destaquen. I destaquen perquè, a més de ser intel·ligents, tenen altres facultats tan maques i tan de posta a punt per aquesta societat que es necessita, que, clar, és normal que no se sentin integrades. Jo he entès quan la doctora ha dit que no se senten integrades. Perquè si a la dona hem de treballar per liderar-nos i reconèixer-nos com a dones, aquestes noies que tenen unes percepcions i una intel·ligència que les fa ser líders, pues s'han d'adaptar i tapar les seves característiques i capacitats per integrar-se. Deu ser molt dur.
Com hem tingut que tapar coses, Olga, com hem tingut que tapar coses durant tants anys. Irene, quin repte suposa ser una persona superdotada o amb altes capacitats a la nostra societat, tu que precisament ets coach de vida?
Bé, doncs precisament el repte és aquest, no? És el pensar les creences limitadores, els pensaments que tenim arrel de tot el que hem anat visquent, no? L'Esther ara ens explicava tots els reptes a l'escola, no? A nivell educatiu, el no detectar a les edats primerenques, que és superimportant, perquè quan ho agafes, quan ets petit, 3 anyets, doncs pots fer moltes coses per potenciar-ho encara més. Llavors, clar, tots aquests reptes, quan et vas fent gran, pot arribar que tu siguis una dona adulta on no et plantegis ni tan sols a nivell professional aspirar a llocs de treball que siguin d'alt nivell. Per què? Doncs perquè la societat no t'ha visibilitzat així, tu no t'ho has cregut i, per tant, ni t'ho planteges quan tu podries ser una dona de molt d'èxit i aconseguir, no?, un nivell professional molt potent. Llavors, aquest és un dels grans reptes.
Mireia, gràcies, perquè, o sigui, al final, tots els nostres oients es donen compte, tots els temes que es presenten aquí al Plusvalua Dones, és el cul de sac de dir, és que tot ve en aquesta falta de confiança que tenim, i tots els temes que anem tractant, si es detecten d'una manera precoç, és que podem canviar amb aquesta mentalitat, no?, que dèiem. Per què les dones no podem assumir, no?, i trencar aquest sostre de vidre?
Sostre de vidre, sostre de ciment i fins i tot ja sostre de diamant, juntament amb el terra enganxifós. No m'ho invento jo, eh?
No,
jo sóc experta i titulada en la matèria, lògicament, a nivell europeu, però no m'ho invento, eh? Són terminologia que existeix.
Olga, podem lligar-ho tot això que estem parlant amb aquestes creences que tenim les dones en relació al mal poder, que és el que estàvem dient, no?
Bueno, òbviament, la dona i la seva por a no ser estimada fa que canvi el seu model de conducta i, per tant, entri en un model de submissió. Si, a més, ajuntes una dona amb altes capacitats que no se sent adaptada perquè ella mateixa, dintre del model de societat que ens han fet creure que som les dones o que hem de fer les dones, han de fer una transformació, poden tornar-se dintre d'un model de submissió per a aquesta por a no ser estimades i integrar-se a la societat.
Totalment, totalment, Olga, és el que sempre parlem dins de l'autolideratge i del lideratge femení, d'aquest sabotatge i d'aquesta necessitat d'estimar de la dona que, sense voler, ens han anat inculcant des de les cases. Allò de, nena, no parlis i ves ben neta i no et tiris al terra per jugar com fan els nens, per exemple, entre d'altres. Irene, alguns homes es poden sentir amenaçats?
És possible. Hi ha homes, alguns, no tots, evidentment, per sort, doncs que sí, que es senten amenaçats precisament per això, no? Per com veiem a les dones, no? I poden pensar, doncs no, perquè és dona, no pot arribar aquí, o no pot fer això, o no pot tenir una professió determinada. Llavors, sí, pot ser que s'hi sentin amenaçats en aquest sentit.
I tot això afecta la relació?
I això afecta la relació, per suposat.
I té uns efectes, no?
I té uns efectes. A més, fixeu-vos que les dones acostumem a ser bastant imprevisibles dintre d'aquest món, val? Molt imprevisibles. I això espanta, sobretot, a les parelles.
Però imprevisibles, val? Per què? Què vol dir això d'imprevisible?
Doncs que tenim la manera de fer, d'actuar, diferent a la que és l'esperada o l'habitual. Molt més creatives, molt més... sobretot, ens agrada, no? Pues mira, aquesta hipersensibilitat, no?, que tenim també, no?, aquesta hiperrecepció dels altres, o sigui, com veiem els altres, el mirall que fem. Mal? Aquesta metaintuïció que jo li dic, és intuir, no? És com viure en un futur present, més que en el present. M'explico?
Totalment. Mira, és que em venia al cap Mireia del Pozo. Tu sabeu que ho saps, això, els pares de la Constitució, perquè no hi ha una mare de la Constitució del 78.
Claro. Això vaig dir jo quan vaig començar el primer any de carrera. No ho comprenia. Dic, però com és que tots són pares? I mira, ah, que n'hi ha, era pares, n'hi ha molts.
I si hagués hagut una mare? Aquí. Com hagués estat aquesta
els
transició,
models,
eh?
Doncs aquesta transició, possiblement, que la Constitució en el seu moment, quan es va fer, francament està molt ben feta, però hi ha tota una sèrie de clàusules i d'articles que són inamovibles, que precisament ha sigut tot el tema de les autonomies. Possiblement, si hi haguessin hagut unes mares de la Constitució, aquestes clàusules no s'haguessin fet d'aquesta manera tan inamovible.
Bé, continuem avui. Ja veieu que el plusvalua dona es pot derivar a qualsevol camí, eh? Mireia del Pozo, però si ens centrem en aquestes altes capacitats, que la doctora Secanillo ens estava parlant, no?, d'aquests efectes que poden tenir també en relació de la parella, però... Ai, la maternitat, no, Mireia?
Irene, clar, Irene, com afecta la maternitat, tot això?
Clar, tot això que hem comentat deriva cap al moment de la maternitat, no?, que és una part molt important de la vida de la dona que escolleix ser mare, no?, que aquesta és una altra, no?, tenir la llibertat a la nostra societat d'escollir com a dones si volem ser mares o no. Llavors, la que vol escollir ser mare no deixa de ser que entra una miqueta que ha de batallar, no?, en conflicte amb tota la part professional, perquè càrrecs de màxima responsabilitat requereixen molta dedicació. Per tant, com ho complementem, això, amb els fills? Tenim una parella al costat que ens entén, que ens complementa, que aporta a la família perquè hi hagi un 50% de responsabilitats i la dona pugui brillar per si mateixa i desenvolupar tots els seus talents. Aquí tenim una miqueta el repte, no?, en relació a les altes capacitats.
Sí, però tenim el repte, com tu dius, però tenen el repte aquestes persones que ho són.
Exacte. Sí, sí.
I de trobar una parella adequada.
No deixa de
perquè
ser...
Perquè socialment...
Sí, sí.
Crec que el repte no s'hi posa ningú.
I de permetre's fer canvis.
I, exacte, i que aquestes persones també canviïn. Ara mateix, res, 5 minuts, i arribem al punt de les 12. Estem a l'Espai Plus de la Dones de la mà de Mireia del Pozo, al matí a Ràdio Estel. Si us plau, com sempre, volem solucions, aportar solucions, ajudar. Estem parlant d'aquestes dones superdotades o amb altes capacitats. Aterrem-ho, no? Què passa? Quina és, com podem fer aquest acompanyament, no?, educativament parlant, culturalment? Com podem trencar el tabú?
Jo crec que... Perdó, Esther...
Esther, primer, vinga, primer. La doctora Secanilla.
Sensibilitzar la societat, és visibilitzar la situació, la realitat, i fer-se conscient. També hi ha un paper important per part de les persones, de les dones especialment, en fer-se conscient de les seves pròpies capacitats, val? I de voler fer coses per canviar la situació, perquè no ens podem quedar amb la teoria, val? Sobretot també és molt important que per part de fora també no se les consideri aquestes idees habitualment de que són exagerades, de que donen mil voltes, que això d'alguna manera fa molt més mal que bé.
Airin.
Jo crec que primer a l'escola, professors, si us plau, amb els ulls oberts, amb les ganes, amb la professionalitat per veure aquestes coses, les famílies també que ho tinguin en compte, potenciar aquestes noies, donar-los molta força, que no deixa de ser un petit acte de rebel·lió, perquè la societat no ens acompanya, i també a través del coaching. Jo treballo amb noies d'altes capacitats on treballem precisament tots aquests pensaments a través de la informació.
Olga Ortiz, 30 segons, t'ho posem difícil, eh?
Molt ràpid, que altres dones recolzin altres dones. Sororitat.
Totalment, ets capaç de tot, Olga.
Vinga, va, doncs, com sempre, volem saber l'opinió de Mireia del Pozo. Quines són aquestes principals conclusions que podem extreure del plusvalua dones d'avui?
Doncs, per una banda, parlem d'altes capacitats, i quan tenim tot un conjunt d'altes capacitats, arribem a aquesta superdotació. Cal visibilitzar aquestes dones. Parlem d'unes dones amb una intel·ligència emocional molt més alta de lo habitual, però fins i tot molt per sobre dels homes superdotats. Ara, hi ha una sèrie de connotacions negatives, l'autoexigència i el perfeccionisme, que això pot comportar una sèrie de trastorns mentals. Com a societat, què podem fer? Sisplau, trenquem el tabú, preservem tant la feminitat i no haguem d'escollir absolutament res. Sensibilitzem i sensibilitzem, acompanyant sempre. Trenquem els pensaments limitants i autoacceptem-nos com una societat democràtica.
Vinga, doncs amb aquests aplaudiments aquí a l'estudi de Ràdio Estel, Mireia del Pozo, per cert, mira, d'aquí res arriba l'olor de tinta, que ja saps que és l'espai de llibres del matí a Ràdio Estel. I t'agradarà encara més la temàtica d'avui, eh?
A veure,
novel·les clàssiques angleses. Jane Austen, t'agrada?
M'encanta, m'encanta.
Doncs també avui tractarem amb Aure Ferran aquestes novel·les que ens agrada molt i molt llegir aquí al matí a Ràdio Estel. Per cert, també avui estàvem escoltant Nina Simone. Nina Simone també
superdotada,
amb moltes capacitats, ja sabeu, era un geni de la música.
Hi ha unes quantes. I la Madonna també, no?
La Madonna.
I l'Alicia Keys, i moltes més que podríem dir.
Doncs Miri del Pozo, gràcies. Esther Secanilla, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. També a la Irene Pons i Olga Ortiz, a l'altre costat del telèfon.
Moltes gràcies a totes.
Avui a l'Olga Ortiz l'hem fet anar ràpid, Mireia?
Sí, però ja ho veieu, amb 30 segons li dona temps de sobres i més. Clar, una dona que acaba d'arribar de Dubai, t'ho diràs.
Doncs moltíssimes gràcies a totes i ja, Mireia, ens retrobem dijous aquí al Plusvalua Dones.
Sí, senyora, així és.
Coses a fer, segur, eh?
Moltes, moltes, moltes. Tantes que, mira, tenim avui una marató. Comencem una marató, Mercè, perquè estem quasi ja en el dia de la dona emprenedora i, per tant, avui ja comencem la marató.
Doncs estarem molt pendents i segur que ens ho explicaràs, ja serà això a dijous. Fins aquí el Plusvalua Dones. Seguim avançant al matí a Ràdio Estel.
Els dimarts i dijous, a 11:45, al matí a Ràdio Estel, Plusvalua Dones, amb la col·laboració de Fundació Bancària La Caixa, CONEI i Centre d'Estudis de les Dones d'Europa.